Bona tarda, benvinguts a l'info número 336, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Marc Mata i que us parla Jordi Sugranyes. Avui començarem parlant amb Agustí Coromines, banderer de la propera edició dels Tres Toms, que tindrà lloc diumenge, i també amb Joan Albinyana, president de la comissió organitzadora de la festa de Sant Antoni Abat. Tots dos ens explicaran els detalls de la festa de diumenge, en el que, sens dubte, és el tema de la setmana. També parlarem amb Maria Ramajo, membre del grup de suport de familiars d'Alcohòlics Anònims, una entitat que enguany compleix 25 anys a Ripollet. Ramajo vindrà als estudis de Ripollet Ràdio juntament amb la Txelo, una de les familiars del grup, per explicar-nos les activitats que realitzen i la important tasca d'ajuda que desenvolupen. I acabarem parlant amb Roser Pecanins, directora de la Biblioteca Municipal, que ens explicarà el nou taller d'arquitectura per a infants que començarà dimecres vinent a la mateixa biblioteca. A l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company, Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Als voltants de l'església de Sant Antoni ja les 10 plens estaven de gom a gom i la gent tot fent fred.
Aquest diumenge a Ripollet serà l'escenari novament de la festa de Sant Antoni Abat, que enguany arriba a la seva 123a edició. Declarada festa local d'interès turístic, la jornada s'iniciarà cap a les 7 del matí amb la Diana de Traginers. Una festa on no faltaran actes com l'ofici solemne, l'esmorzar de traginers, el repartiment de coca i mistela, la benedicció dels animals i la gran passada de carros i cavalls, per finalitzar la tarda amb el ball al pavelló. Enguany, l'honor de ser el banderer de la festa l'assumirà en Agustí Coromines. I avui, a l'Info, tenim el plaer de comptar amb ell. Senyor Coromines, molt bona tarda.
Bona tarda.
Estem a les portes del gran dia, falta molt poquetes hores. Ja està preparat, ja està nerviós per exercir de banderer?
Bueno, sí, ho hem anat preparant tot. S'estan fent els últims retocs. Els nets, que són els cordonistes, pues, també estan bastant nerviosos, perquè això de que surtin doncs, en els revistes i tot això, doncs, per ells és... Clar, són molt jovenets i...
Com ho van viure? O com ho estan vivint els seus nets?
Bueno, doncs pues molt bé, en principi bé. Vull dir, com que més o menys estan acostumats ja a fer esport i altres coses, pues ho estan vivint bastant bé. Això no vol dir que estan, aviam, una mica ansiosos els trajes, les botes, això de portar els cordons i tot això, els hi estem explicant una mica, perquè clar, tampoc es fan massa una idea del que... Quan es trobin a dalt del cavall, a davant, a primera fila, pues, és una mica impactant, no?, per ells, bueno, i per tots, també.
Els impactarà, o sigui, els impressionarà.
Sí, una mica sí.
L'estima per aquesta festa, com vostè està dient, doncs es transmet de generació en generació. Creu que s'implica la gent jove a la festa, que s'hauria d'implicar d'alguna manera més?
Jo crec que s'hauria d'implicar una miqueta més. Home, ja s'hi impliquen, però potser una mica més, sí. I vaja, jo crec que és important que s'impliquin, perquè no es perdi la festa, la tradició i tot, perquè ara no fa gaire que he trobat un amic meu i també ho diu, és que és una festa, diu, que veus els carrers plens de gent, que molta gent segur que no marxen per estar aquí amb la festa.
Que implica tot el poble, sí. I molts dels veïns.
Sí, home, i tant.
I com va rebre la proposta de ser el banderer?
Bueno, bé. Vull dir, ja fa més d'un any que ho sabia, no? Està clar.
La seva família, volia dir, ve d'una llarga nissaga de pagesos i també molt implicada amb la festa de Sant Antoni Abat, amb diversos banderers, sí. Si no m'equivoco.
Sí.
Com ho viu tota la seva família, no? Perquè és una tradició familiar, quasi.
Sí, mira, aquesta serà la cinquena vegada que som banderers. Però Portar la bandera, jo no l'havia portada mai, serà el primer any per mi, perquè l'han portada els meus nebots, els meus fills, els meus germans, el meu pare, i jo no l'havia portada mai. La penúltima vegada la van portar els meus fills, la bandera la portava la meva filla, al mig, i els cordonistes, els dos fills. Però jo, particularment jo, no l'havia portada mai. Aquest any serà el primer, amb els meus nets de cordonistes.
Una festa i una família molt, molt implicada, no?, sí, amb aquesta història. Ripollet ha canviat molt en aquests anys, en aquests 123 anys que portem de festa. Com creu que ajuda aquesta festa a recuperar la història de la vila, el seu origen pagès? Com un...
Home, pagesos ja no en queden, des de l'ego.
Ha canviat molt, Ripollet.
Sí, ha canviat molt. I ja recordo pues, que s'havia hagut de sortir i ja està amb neu als carrers, vull dir... I, bueno, i amb fang, i llavors els carrers no estaven asfaltats, quasi ben cap, pocs n'hi havien d'asfaltats, que jo recordi fa molts anys. Per exemple, un dels anys que recordo va ser entre la dècada dels 60 o 50, que un dia de Sant Antoni no sabien què fer al dematí, si sortir o no amb els cavalls, perquè estava la neu gelada, i clar, hi havia molt de perill, perquè els cavalls allisquen per trencar-se una cama o qualsevol cosa, no? Era perillós, la veritat. I, bueno, jo crec que es recorda bastant totes aquestes coses, per lo menys la gent que és del poble i la gent gran.
Es va transmetent.
Sí,
doncs els
jo crec que sí.
Al costat del senyor Corominas també tenim els estudis de Ripollet Ràdio, el president de la comissió organitzadora de la festa de Sant Antoni Abat, el senyor Joan Albinyana. Molt bona tarda, senyor Albinyana.
Bona tarda, benvinguts.
Igualment. Ens pot dir ja quantes, si sap, més o menys, les cavalleries i quants carruatges participaran?
Home, no ho sabem mai en concret, perquè salvo el que ve especial d'aquests carros grans que venen, que ja, com heu d'entendre, venen contractats, perquè si no, no vindrien, perquè moure trailers i camions de tres eixos i tot això val molts diners. No, però salvo aquests, tot l'altre no ho sabem mai, el que vindrà. Vull dir que és difícil a vegades fer unes previsions, hasta pels esmorzars i tot això, perquè dius, o ens sobrarà o quedarem curts.
Clar, perquè no? ve gent, suposo que ve sempre gent, ahí de prop, exacte, i també pot ser...
Mira, nosaltres enguany, jo tenim, i ahir vam sortir a la reunió a 11:45 de la nit, vol dir ja fent ultimant tot de coses, no?, i treballant, no?, i un dels últims comentaris que vam fer amb els companys de Junta, dic, home, vam arribar a la conclusió que esperem que aquest any hi haurà una gran festa. I una gran festa per diversos motius. Primera, que ja Ripollet està marcant una pauta a tot el que són les festes dels Tres Torns del Vallès Occidental, no?, i de tots els vallesos. Segona, perquè no hi ha cap poble, Rodalies, que faci res. Vull dir, Caldes, que la feia el mateix dia, no ho fa, que ja l'ha feta. Vull dir, Polinyà ja l'ha feta. Santa Perpètua encara l'ha de fer, que la farà d'aquí dues setmanes, que també és molt maca. Rubí la farà la setmana que ve. Cerdanyol ja ho ha fet. Vol dir que hi ha molta gent que s'ha fet una gran tasca, que precisament des d'aquí l'haig de felicitar el Manel Verdaguer, fent un reparto de la revista i de programes a totes les hípiques del Vallès, vull dir, us diria que ha arribat a Castellà, a Matadepera, a Sant Llorenç, al Munt, vull dir, ha anat a tot arreu. I llavors han palpat de què creiem que hi haurà allò quasi, allò que en diuen quan s'acaben les entrades o els bitllets, com ne diuen, d'allò de...
Sí, de localidades agotades?
Sí, però allò que l'avió diu, escolta, han vengut més bitllets dels que hi havia, no? No hi caic, tu, com ne diuen d'això. Bueno, jo crec que aquest diumenge aquí a Ripollet hi haurà una festassa. Una festassa, festassa.
A més, celebren 123 anys, que això no se celebra...
Anys. Home, nosaltres a la festa que farem una... Volem fer, intentarem, veurem l'economia, com ens va, si ens ho permet, i els ajuts, etc. D'aquí dos anys, amb el 125è aniversari, ens agradaria fer una mica d'alguna cosa especial, no? Però aquest any farem una gran festa, també. El banderer, tenim un gran banderer, d'una família de Sant Antoni, de tradició... A part que jo també haig de dir que és encara que sigui llunyà, és cosí meu, llavors també això m'omple d'orgull, no? I tal, tenim un gran banderer. Llavors, per exemple, avui, aquesta nit, ja comencem a fer boca. Tenim el teatre, el festival musical, que també preparen els amics del teatre d'espectadors del Mercat Vell, no? Vol dir, avui feia un gran espectacle. M'han dit que ja està, si queden entrades en deuen quedar 5 o 6. Vull dir, que hi ha
ens deien que quedaven molt poquetes per veure el musical.
Exacte, és que és meravellós.
Somriure-s'hi llàgrimes.
Serà molt maco, vull dir, estem omplint cada any, no?, d'actes, no?, i d'anar fent rellano i tot. Tot això, això és, aquest any farem l'esmorzar també, pues, els amics del Setrit pues, han dit que ja no, que no els hi va bé i tal, pues, bueno, el fem nosaltres. Pues, també hi hem afegit unes novetats, vol dir que la gent el diumenge al dematí, escolta, a les 8, a partir dels 8 del dematí, pues, què més maco pot ser de dir, trobem-nos allà al recinte firal, no?, i poden allà esmorzar, i esmorzaran. Tot de dieta, això sí, eh? Sí. Tot és dieta. Botifarra blanca, botifarra negra.
Per anar obrint boca.
Dos talls de cansalada, dues llesques de pa, alls, oli, olives, el que vulguin i tot. Sí. I tot, i vi. I tot això és, per 6 euros. Escolta'm, fantàstic. A més, hi ha allà respirant l'olor dels cavalls que arriben, respirant el fum de la llenya. Escolta, això és fantàstic.
A més, una festa que implica no només la comissió, sinó el que veiem, no? Diferents entitats col·laboren
Nosaltres ens col·laboren. Aquest any hi ha una entitat que ens col·laborarà, que bueno, i no la puc dir perquè llavors sabrien quina és la sorpresa que hi ha. És tot allò que el pez que se muerde la cola.
Però hi ha una sorpresa.
Sí, sempre hi ha una sorpresa, i és l'hora després del concert, entre el concert i el ball, abans del nomenament, que és un acte molt bonic de traginers d'honor, pues, hi ha una sorpresa, serà una entitat del poble que farà una cosa molt bonica. Vol dir que, bueno, aquí hem de conservar, estem al 123, hem d'arribar al 125, i vosaltres, la gent més jove, heu de procurar que això tiri endavant, perquè els que estem ja hi ha gent jove, ja, però falta que se n'hi afegeixi. Però per fer feina, per implicar-se en la festa i per buscar socis, perquè és que si no i són 28 euros o 29 euros l'any, vol dir que escolta, i anar a buscar la coca que per la família, vull dir, ens hem d'implicar tots perquè tenim una gran festa.
Parlàvem amb el senyor Coromines d'aquesta transmissió que a vegades sí que passa de generació en generació, però potser hi ha famílies i persones que no saben l'origen.
Jo us explicaria anècdotes de molt boniques i anècdotes que són molt tristes. Vull dir, hi ha coses que bueno, jo no les entenc, potser és perquè dec ser curtet, no? Però el que no pot ser que hi hagi gent que ha sigut traginer d'honor d'aquest poble, que l'han fet traginer d'honor. Altra gent que ha estat vinculada sempre a la festa de Sant Antoni i ara s'hagi donat de baixa, de soci, i no perquè tingui problemes econòmics, tot el contrari, s'han donat de baixa. Bueno, o perquè s'ha mort el pare i diuen, bueno, pues aquí ja... Pues no, pues molt bé, pues... I llavors se les donen de ripolletencs, tu. Sí, també n'hi ha, se les donen. Jo el que passa que no puc dir noms, perquè potser acabaria el jutjat... Bueno, potser el dia que decideixi a plegar, que no em deuen quedar ja massa anys, perquè ja hi porto 35 anys amb la festa, potser comenci a donar noms i això és perquè, home, ja està bé que hi hagi gent fotent el maco.
En tot cas, animem a tothom a que hi vagi i se celebra també el Mercat de Sant Antoni, que se celebra la setena edició.
Exacte.
Quina valoració en fan des de la comissió? Sí, el senyor mercat, Coromines,
sí,
també...
El Mercat de Sant Antoni és una cosa que fa 7 anys que vam idear per dir, bueno, va, fem alguna altra cosa, se'n cuida en Pere Savoy, un professional per les quatre costats d'aquests temes, no? I molt bé, estan... Bueno, és que ara hi ha falta capacitat. Això és maco. Mm-hmm. O sigui, aquí a la plaça Pere IV ja els hi queda petit, ja voldrien ocupar altra plaça. Vale, però jo els hi vaig dir, perquè aquesta gent, jo us explicaré i ja ho puc dir a través de les zones, no? Aquesta gent normalment quan van als puestos, pues esclar, no saben com els hi ha, cobren. No, aquí els hi vaig dir, no, aquí no cobrareu. Jo us faig una aposta, no? Si aquí no us guanyeu la vida, no torneu mai més, ja està. I sí, cada any venen amb el mindre més. Per què? Perquè Ripollet respon. Ripollet, tu a les 8 del matí de qualsevol diumenge tires un petard d'un mig de la Rambla i cap d'una hora està ple de gent. La gent ens agrada, sortim, ens agrada.
És un poble de festa amb aquesta festa que és de tradició totalment de la vila, no?
Doncs, home, a les 7 del matí el senyor Coromines ja llançarà 3 coets, per anunciar que...
Si tot comença, sí. Cal Bandaré,
sí, sí,
oi?
Sí, 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 sí. Bueno, és molt maco, serà molt maco.
Doncs res, des d'aquí doncs, convidem a tothom que hi vagi. Ja comença el que deia, aquesta nit qui hagi pogut aconseguir l'entrada sí, al teatre doncs podrà gaudir, sí. Si no demà Mercat Sant Antoni i diumenge la Festa Gran.
Sí.
En tot cas, agraïm la participació i que estiguin aquí el senyor Joan Albinyana, el president de la comissió
gràcies.
Organitzadora de sí. la festa, i el senyor Lluís Coromines, bandarer d'enguany.
Bueno, i suposo que vosaltres retransmetereu com cada any la festa, també, no? Demà, ahir el diumenge.
Estarem per allà fent alguna foto. Clar, fent alguna foto i fent algunes de les nostres coses. Recordem, abans d'acabar, la notícia de Sant Antoni Abat, que Focer ha organitzat per la festa de Sant Antoni un concurs de fotografia a la xarxa social d'Instagram. Ens ho explica ara Ernest Prunera.
Sí, per participar-hi els usuaris hauran d'etiquetar la seva fotografia o les seves fotografies amb les etiquetes Coixinet Sant Antoni 16-Ripollet o Coixinet Sant Antoni 16-Afocer i sempre fent esment al primer comentari, en el comentari o títol a @Afocer. Es permeten un màxim de 10 fotografies per autor i el límit per pujar les imatges serà a les 2 de la tarda del mateix diumenge. El president de l'entitat, Vicenç Semper, explica quins tipus de fotografia es poden enviar. Escoltem-lo.
Un tipus de fotografia documental que, bueno, que dins de tot pues, hi hagi unes bones accions, uns carros macos, una estètica, en fi, que hi ha, els carros passen per uns carrers que a vegades hi ha cotxes aparcats, per exemple, i pues, bueno, evitar el cotxe aquell, sinó que quedin els carros nets, i les accions de les persones que arrosseguen els carros, o retrats de les persones que participen, pot haver de tot.
Els usuaris hauran d'enviar un correu electrònic a concursos@afocer.cat indicant les seves dades i un telèfon de contacte. Les bases completes del concurs es poden consultar a la web d'Afocer, a afocer.cat.
Als voltants de l'església de Sant Antoni ja les 10 plens estaven de gom a gom i la gent tot fent fresa i movent xivarri s'esperava per veure passar els tres tombs. Va arribar al cap d'un rato la comitiva que portava les bèsties a beneir. Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de llauna feia patir.
El 91.3, Info.
I continuem amb altres informacions. La quarta assemblea veïnal, organitzada per les regidories de participació i mobilitat i transport i que es va celebrar dimarts passat, va estar protagonitzada per la reordenació del trànsit al centre de la vila. Uns dels temes destacats van ser la conveniència o no de crear trams exclusius per als vianants i reformar, va ser un altre tema, reformar la Rambla de Sant Esteve per fer-la d'un sol sentit de circulació. A més, també es va discutir sobre eliminar o no algunes places d'aparcament i de càrrega i descàrrega.
Un bon nombre de veïns van assistir a aquesta trobada al Centre Cultural i van intercanviar opinions amb el regidor de Mobilitat i Transport Públic, Fran Sánchez. L'altre tema destacat va ser la necessitat de millora del transport públic, sobre la que el regidor va explicar que s'hi està treballant. Alguns dels seus objectius són aconseguir la targeta rosa, que Ripollet sigui zona 1, i millorar la freqüència del nou bus directe a Sabadell, entre altres. La reunió va començar amb la presentació de les propostes del futur pla de mobilitat a càrrec del regidor de Mobilitat i Transport Públic, Fran Sánchez, i el regidor va explicar que incorporarà l'opinió veïnal, ja que considera que no ha estat consultada suficientment.
Al comprovar el pla vam veure que no es va consultar amb els veïns i les veïnes i creiem que això és una cosa que es té que fer perquè som els ciutadans els que tenen que decidir si al seu barri es fa una actuació que decideix l'empresa, si es recolza o si es proposa una actuació més adequada, no? En aquest sentit vull dir que l'empresa fa bé la seva feina, però creiem que es té que consultar i que es té que debatre i que els veïns i les veïnes tenen que decidir sobre aquests aspectes.
El pla de mobilitat es portarà a aprovació plenària pròximament, incorporant les diverses idees que es recullin en les properes reunions. El primer punt tractat a l'Assemblea va ser la Rambla de Sant Esteve i la seva situació, que sovint presenta problemes de circulació. Es van plantejar altres propostes, com ara convertir alguns trams dels carrers Nou i Sol en exclusius per als vianants.
També es vol fer una prova pilot ampliant entre setmana la restricció de circulació de cotxes a la Rambla de Sant Jordi. El regidor Fran Sánchez també va explicar que es tornarà a posar el semàfor per a invidents a la rotonda de davant de l'Ajuntament. Els veïns participants també van plantejar algunes queixes, com ara el problema que genera l'arbrat en el carrer d'Ancel Clavé o el problema del gir de camions al carrer Nou, entre altres. Sobre el transport públic, Sánchez va qualificar la situació de vergonya. És per això que el nou govern ha intensificat les seves reunions amb altres administracions per aconseguir millores. Es pretén incrementar la freqüència de pas dels autobusos que Ripollet passi a entrar a la zona 1 de transport, tenir targeta rosa i fins i tot una targeta pròpia econòmica pels petits trajectes dins de la població.
Dir-vos que en tema de transport públic, sí, és veritat, és una vergonya que Ripollet, dintre de com estem tan a prop de la ciutat i tan a prop de ciutats tan importants, estem tan mal comunicats entre les mateixes ciutats, no? Llavors, el que us puc dir és que estic mantenint reunions tant a la Generalitat com a l'Àrea Metropolitana com a la Diputació, doncs, ja que no tenim un bon servei, almenys doncs, que puguem ser zona 1, que puguem tenir una targeta rosa, que pugui arribar el tren a Ripollet, o sigui, reivindicacions que estan allà, però que nosaltres com a ajuntament hem d'estar darrere.
Finalment, Sánchez va mostrar el seu suport a la recollida de signatures que un grup d'usuaris està fent perquè el nou bus directe a Sabadell passi més sovint i va emplaçar la població a participar en la nova assemblea que tindrà lloc demà a les 12 del migdia al Centre Cívic de Tiana, Pont Vell. El grup municipal de Ciutadans presentarà una moció en el proper ple ordinari del dijous del 28 de gener per demanar a l'Ajuntament de Ripollet que pressioni l'Institut Català de la Salut per instaurar un servei de pediatria en el CAP Pinatons. Segons el portaveu municipal de la formació, Josep Gavarra, es tracta d'un servei imprescindible en una zona del municipi on viuen moltes famílies amb nens.
Gavarra ha apuntat que totes les reclamacions que s'han realitzat a l'Institut Català de la Salut en aquest sentit han tingut com a resposta que no hi ha prou espai en el CAP Pinatons i que ja s'ofereix aquest servei al CAP Ripollet. A més, no és el primer cop que Ciutadans realitza aquesta demanda.
La primera queixa que vam fer quan no tenia un grup municipal la vam adreçar a l'aleshores regidora, la Cristina Edo, que era la regidora de Sanitat de l'Ajuntament. Ens va contestar molt amablement dient que elevava la queixa a l'Institut Català de la Salut i al cap de dos mesos vam rebre una contesta. Com altres persones, tenim constància que en ell particular s'han queixat directament per la web de l'Institut Català de Salut i han rebut la mateixa resposta. Manca d'espai, manca d'espai, manca d'espai. No ens ho creiem.
La formació també ha assegurat que estaria satisfeta si el servei de pediatria es repartís en dies diferents entre els CAPs Pinatons i Ripollet. El Partit de Socialistes de Ripollet ha enviat un comunicat de premsa en el qual respon a les crítiques del grup de Decidim Ripollet sobre el seu tarannà a l'oposició. Decidim denunciava en el seu escrit tant el PSC com Convergència i Unió d'obstruir la tasca de l'equip de govern.
El PSC es defensa argumentant que els seus regidors no obstrueixen l'acció de govern, sinó que denuncien la incoherència de Decidim per no respectar els acords de ple adquirits, segons es llegeix en el seu comunicat. Els socialistes asseguren també que van enviar algunes propostes per a les ordenances fiscals i que no han rebut cap resposta o trucada per debatre-les. Els socialistes recorden al grup de Decidim que un govern que no té majoria està obligat a dialogar, per la qual cosa aconsellen Decidim que consensuïn les seves propostes i que arribin a acords, entre en lloc de criticar l'oposició. L'agrupació local de Podem a Ripollet va ser l'anfitriona divendres passat, 15 de gener, de l'Assemblea dels Cercles de la Formació a tot el Vallès Occidental. El Centre Cultural va ser l'espai acollit per la trobada, on Podem va fer balanç dels resultats electorals del 20 de desembre.
A l'Assemblea hi van assistir uns 100 simpatitzants i membres de la formació Podem a la comarca. La trobada també va servir per debatre la seva organització comarcal.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El grup de suport a familiars d'Alcohòlics Anònims de Ripollet compleix 25 anys. El grup es reuneix cada dimarts de 6 de la tarda a les 8 del vespre, al número 74 del carrer de Francesc Layret. Per explicar-nos més coses d'aquesta entitat, tenim als estudis de Ripollet Ràdio a la Maria Ramajo, una de les fundadores del grup a Cerdanyola del Vallès, i també a la Txelo, que és una de les familiars del grup de suport. Bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Maria, quina valoració fa d'aquests 25 anys de vida de l'entitat?
Bueno, pues hacemos una valoración muy positiva. Es, ya sabéis vosotros, por otras veces que he venido otros años, que somos un grupo de familiares de alcohólicos anónimos, que nosotros no entramos en ninguna secta, ni religión, entidad política, organización, ni institución, no entramos en controversias y no apoyamos ni combatimos ninguna causa. Ya os he dicho, somos anónimos y tampoco se cobran honorarios para hacerse miembro.
Solo trabajan para las familias, ¿no? Y para los usuarios de ese grupo de apoyo.
Solo nuestro cometido es pues llevar un mensaje de esperanza a las personas que están padeciendo o padecen o han padecido con una persona, con la forma de beber de otra persona, y ese es nuestro cometido. La positividad que tenemos sobre esto es que, bueno, pues que hemos ayudado a mucha gente y mucha gente nos ha ayudado a nosotros, porque a la medida que nosotros ayudamos es como un boomerang que se comparte con otras personas. Nosotros tampoco tenemos psicólogos ni nada, nada más que nosotros nos... O sea, por nuestras
se autoayudan, ¿no?
Nos autoayudamos por nuestras propias experiencias. Eso no quiere decir que la gente que tenga que ir al psicólogo vaya o al psiquiatra vaya, pero vamos, nosotros la autoayuda que nosotros hacemos los unos a los otros es con nuestras propias experiencias, nuestra propia literatura y nuestra buena voluntad de ayudar al que sufre.
Porque ¿qué actividades hacen? Además de darse ese apoyo, que supongo que es el encontrarse, el poder hablar sobre temas que seguramente solo ustedes conocen y que es difícil, si no estás en esta situación, ponerse. Además, ¿hacen actividades juntos para relacionarse, para romper el hielo, para hablar?
No, nosotros lo que hacemos es que tenemos estas reuniones abiertas. Entonces, cuando tenemos estas reuniones abiertas, viene un alcohólico, vienen, en el caso nuestro, que en el caso de los otros, pues van dos alcohólicos, pero en el caso nuestro, cuando nosotros somos los familiares, viene un alcohólico, viene un hijo adulto de alcohólico y vienen dos alanones, que en este caso somos nosotros, y explicamos la experiencia de lo que nos ha pasado en nuestra trayectoria de vida de alcoholismo. Entonces ahí explicamos a todo el mundo en general. Y luego cuando estamos nosotros en las terapias, tenemos una serie de literatura que nosotros mismos editamos, que no están editadas para el público, solo están editadas para la entidad, y no quiere decir que no las pueda leer otras personas.
Que son como unos libros.
Son libros, nosotros cada semana leemos unos textos, los desglosamos, cada uno como lo ha entendido, cada uno va desglosando de la forma que ha entendido, y esas son nuestras terapias que hacemos. Nosotros vamos mejorando poquito a poco, tenemos un programa que se llama De 12 Pasos, que ese programa está ahora, lo hace mucha gente. Este programa lo sacaron de Alcohólicos Anónimos, lo sacó un agente de bolsa y un
médico.
Un médico.
Un médico, pero cirujano, un cirujano muy famoso de Ohio. Y entonces
programa 12 pasos.
Sí, este programa nosotros luego lo adoptamos también para nosotros, pero es que ahora se adopta en muchas cosas, por ejemplo, ludópatas, la gente que tiene problemas con sexología, muchas cosas.
Que sirve para dejar, supongo, la adicción, en 12 pasos, ¿no?
Para dejar de beber, para todas las personas que tienen una adicción, estos 12 pasos sirven para todo esto.
Y ustedes asesoran y hablan.
Sí, pero nosotros solo nos asesoramos y nos, o sea, nuestro medio común es de ayudar solamente a los familiares de los alcohólicos. Uh-huh. O sea, no entramos en otras adicciones, solamente en esta. Uh-huh. Pero bueno, yo mi positividad es que aquí viene mucha gente sufriendo mucho, sin saber qué hacer, qué camino tomar, muy desesperados, muy impotentes ante los problemas que tienen. Y aquí, pues poquito a poco se van sosegando y van cogiendo esa autoestima que han perdido y poquito a poco se van mejorando.
Querría preguntarle a Txelo, ¿qué supone el grupo de apoyo para los familiares? Hablaba un poco María, ¿no? Quizás recuperar esa confianza, esa autoestima, ¿no?, del familiar que ve sufrir pues a sus seres queridos por esta adicción. Txelo.
Es muy recomendable por una sencilla razón de que ellos sí que están enfermos, que son alcohólicos. Uh-huh. Pero es que los familiares a veces estamos más enfermos todavía que el alcohólico. Porque nos afectan todo, nos afectan en estar en casa, nos afectan con los hijos, nos afectan en historias, incluso familiares, y eso vale demasiado. Entonces tienes que buscar un apoyo que más o menos te puedan entender, porque hay muchos sitios que es lo que decimos, no nos entienden en absoluto, pero no porque no quieran, sino porque no saben las pautas que hay que seguir. Entonces aquí sí que puede, hay unas pautas para seguir. Y esas pautas las sigues y bueno, la recuperación es muy, muy fantástica, vaya. Uh-huh. Entonces, tú incluso tú le ayudas al familiar.
Claro, además, lo que decía, ¿no?, la recuperación, pero claro, el hecho de esta adicción, del alcoholismo, no es una adicción que se deje un día y se ha acabado, se ¿no? Acaba. Todo no, no. El mundo lo dice, que es una adicción que te acompaña toda la vida y los familiares tenéis que estar ahí detrás, pues dando el apoyo y ayudando en la medida que podáis, ¿no?
Exactamente. Entonces, esto es como si fuera un drogadicto. Un drogadicto te lo tiene toda la vida de Dios. Entonces, es la misma enfermedad, pero con alcohol.
¿Creéis, precisamente, comparándolo con la drogadicción, que se le da poca importancia o poco raso al tema del alcoholismo en comparación a otras adicciones?
No es que le dan poca, es que no le dan ninguna, en absoluto. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hoy por hoy decirlo, que un alcohólico es como si fuera un drogadicto. Uh-huh. Y hay que valorar esas dosis. Lo que pasa es que el alcoholismo está muy mal visto, pero, sin embargo, la drogadicción no está tan mal vista. Es cosa por casualidad. Y esto es lo mismo, es una enfermedad uh-huh. absolutamente igual.
Para todas aquellas personas pues, que nos estén escuchando y piensen o tengan sospechas o sepan que alguno de sus familiares es alcohólico y quiera asistir a vuestras reuniones o quiera ponerse en contacto con vosotras, o con el grupo de apoyo, mejor dicho, ¿qué le podéis decir?
Pues que aquí en Cataluña somos como unos 400 grupos y que pueden asistir tanto al nuestro como a cualquier otro, porque nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos, que estamos dispuestos a ayudarlos en la medida que nosotros podamos. También quiero decir que esto no es una cosa de hoy para mañana, que no tenemos una pastilla para decir esto ya se ha acabado. Esto es cuestión de tener mucha paciencia y tener muchas ganas de trabajar y ponerse como el alcohólico, en requererse a recuperar, porque es lo que ha dicho la compañera, la enfermedad del alcoholismo es transmisible psicológicamente, uh-huh. porque el estar con una persona que bebe, por las mañanas, por ejemplo, te puedes encontrar con una persona maravillosa, que es una persona que racionaliza todas las cosas, que habla perfectamente bien, y luego por las tardes pues es como si entrara en un demonio en tu casa, que todo lo pone
patas. Una persona diferente.
Una totalmente diferente, distorsionada, el esquema de su vida. Entonces, claro, eso es lo que trastorna a la persona que vive con él, tanto si es un padre, como un hermano, uh-huh. como un hijo, como todos. Entonces, pues claro, esto es muy, muy fastidioso para la persona, porque te trastorna totalmente. A la persona que más cuerda la pone loca perdida. Uh-huh. Entonces, por eso dice ella que los familiares acabamos peor. Quiero decir una cosa, el alcohol es una droga igual que la otra, o sea, uh-huh. o peor, incluso, porque el alcohol es una droga larga, que se extiende más. En cambio, la droga, la heroína, la cocaína y todo esto son drogas más cortas, que destruyen más pronto el organismo. Pero el alcohol no, el alcohol es una droga larga. Aparte que es una droga que es larga, pues es una droga que es mucho más barata y es mucho más accesible a cualquier persona.
Pues recordamos entonces a la gente que se vea en esa situación que hacéis las reuniones cada martes.
Sí, cada
de
martes.
De 6 a 8.
Sí.
En el número 74 de la calle Francesc Layret. Y nada, os agradecemos mucho, María y Txelo, por vuestra presencia aquí, por hacernos partícipes de este trabajo que hacéis cada día y que lleváis adelante.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por habernos invitado y bueno, pues nada, esperamos volver otros años y si algún día tenéis un huequecito y nos queréis invitar, con mucho gusto, pues vendremos a pasar el mensaje. Esperamos que venga mucha gente y también a vosotros, el que quiera asistir, allí estaremos para recibir con los brazos abiertos a todo el mundo.
Muchas gracias.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La Unió de Botiguers de Ripollet realitzarà demà l'acte de tancament de la campanya solidària de Nadal, en la qual els seus afiliats van vendre polseres elaborades pels usuaris del centre Espassur. L'acte tindrà lloc al Centre Cultural a partir de la 1 de la tarda.
En aquest acte es donaran els diners recaptats per la venda d'aquestes polseres. Els diners es lliuraran a l'associació APADIR, entitat de suport a les persones discapacitades físiques, psíquiques i sensorials de Ripollet. El president de la Unió de Botiguers, Sergi Samper, assegura que la campanya ha tingut una bona acollida. Rajapac, l'empresa especialitzada en embalatge, acaba d'inaugurar unes noves instal·lacions al polígon industrial El Martinet. Es tracta d'una seu logística de 7.500 metres quadrats que inclou magatzem, oficines i sala d'exposició.
Des de l'empresa han apuntat que amb aquestes noves instal·lacions conclou un projecte il·lusionant, fruit d'una sòlida consolidació del model de negoci i creixement exponencial de l'empresa. En aquest sentit, Rajapac espera arribar als 20 milions d'euros de facturació l'any 2020, per la qual cosa ha invertit 1 milió d'euros en traslladar la seva seu logística des de Santa Perpètua de Mogoda a Ripollet. Un total de 35 joves d'entre 16 i 29 anys van participar dimarts 19 de gener a la xerrada informativa sobre els projectes del Pla de Garantia Juvenil que tenen com a objectiu reduir l'atur entre els joves. Dels 35 joves ripolletencs a l'atur que van assistir a la xerrada, 33 van fer l'entrevista personal per optar a una plaça en aquests projectes.
Durant la xerrada que es va dur a terme al Centre Cultural es van presentar els 4 projectes que pretenen millorar la situació laboral d'aproximadament 140 joves de tota la comarca. La sessió informativa va comptar amb la col·laboració del patronat municipal d'ocupació i de la regidoria de joventut. Els projectes del Pla de Garantia Juvenil estan subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil a Catalunya. I des de l'Info els volem oferir algunes propostes culturals per als propers dies. Les propostes per aquest cap de setmana comencen avui amb una representació teatral altament recomanable.
Doncs sí, perquè el Teatre Auditori del Mercat Vell acull a partir de les 9 del vespre el musical Somriures i Llàgrimes, el qual obre el segon trimestre de la programació que ha preparat l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i espectacle per al qual queden poquíssimes entrades.
Demà dissabte hi haurà una nova sessió dels Encants dels Aturats. Aquest cop serà a la plaça de Pere IV, però també se celebrarà el 7è Mercat de Sant Antoni, tal com hem comentat en començar aquest informatiu.
Recordem també que el Mercat de Sant Antoni se celebrarà a la plaça del Molí, tant dissabte com diumenge. En diumenge més tindrà lloc la 123a Festa dels Tres Tombs a partir de les 8 del matí.
I també serà diumenge, un dia amb molt de ball, ja que l'associació Tres Passos celebra el seu festival d'hivern. Serà al Teatre Auditori del Mercat Vell.
Hi haurà dues sessions d'aquest festival, una a les 10 del matí i una altra a les 5 de la tarda. El preu de l'entrada serà de 5 euros i l'espectacle està inspirat en la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata. A les 6 de la tarda, per altra banda, al Casal d'Avis hi haurà ball per a la gent gran i l'entrada costarà 2,50 euros.
Dimarts serà el torn de la reflexió i de la lectura, ja que se celebra una nova edició del Club de Lectura. Serà a 6:45 de la tarda a la biblioteca.
Consistirà en una tertúlia al voltant de l'obra teatral Maria Rosa, d'Àngel Guimarà. El debat estarà moderat per Mònica López i Jordi Rodríguez, d'Amics del Teatre.
I el proper dimecres 27 de gener, el Centre Cultural acull una sessió de cinema a partir de les 7 del vespre. L'acte està organitzat per l'entitat Dones per la Igualtat. I una mica més tard, a les 8 del vespre, es durà a terme un concert de flamenc al Teatre Auditori.
Aquest recital de flamenc anirà a càrrec de Luis Sánchez, Juan González i Jesús Lucas al cant i José Gabriel Calderón a la guitarra. El preu de l'entrada és de 8 euros i inclou un aperitiu al final de l'espectacle. Aquest espectacle està organitzat per l'Associació de Veïns de Can Llobet, de Barberà del Vallès, i l'Associació de Veïns de Can Clos, de Ripollet. A l'Info hem pogut parlar amb Antonio Verdugo, president de l'entitat veïnal de Can Clos, que ens ha fet 5 cèntims del que es trobaran els assistents al concert flamenc d'aquest dimecres.
Parlem amb Antonio Verdugo, president de l'Associació de Veïns de Can Clos. Bon dia, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Este miércoles al escenario del Teatro Auditori subirán varios artistas de flamenco. ¿Qué nos puede avanzar sobre su actuación de estos artistas?
Bueno, la actuación de estos artistas son que, bueno, son gente que colaboran con las entidades, y uno, Luis Sánchez, este tiene familia aquí en Ripollet, o sea que es una persona que siempre colabora con cualquier entidad que se lo pide.
Uh-huh.
Y después también viene un tal Juan González y Jesús Lucas. Uh-huh. Y a la guitarra tendremos también uno que es José Calderón, José Gabriel Calderón, que también está aquí. No vive en el pueblo, pero tiene los padres allí. O sea que
tienen una relación con el pueblo de Ripollet, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
¿Y su estilo cómo lo definiría? ¿Nos encontraremos un concierto más de flamenco tradicional o quizás es un flamenco más moderno como se está haciendo últimamente?
Sí, el Luis, uh-huh. Este, pues bueno, no sé si has escuchado lo de El Último de la Fila.
¿Tocó con ellos?
Pero sí, y después aquella, la canción aquella de Pájaros de Barro y todo eso, o sea, pero que este también canta flamenco, la copla, o sea, es lo mismo, puede cantar, o sea, todos no son gente de cante hondo, ¿me entiendes? Son cantes, uh-huh, que son pues de diferentes estilos, o sea que no es algo que sea, digamos, cante hondo.
Uh-huh.
De todo, o sea que no,
que podrán, harán un flamenco pues eso, con más toques de fusión o con más moderno.
Que van, los tiros van por ahí. Ahora si cantará, pues depende de lo que le diga la gente, al que le guste un cante más hondo, pues bueno, se hará un cante más hondo, ¿me entiendes?
Uh-huh. Y el precio de la entrada incluye un aperitivo, ¿verdad? Al final del concierto.
Efectivamente.
Uh-huh.
Sí. Ajá. Cada vez que hacemos algo, ponemos algo, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Una vez. Pero bueno, que esta vez se ha hecho ese precio, porque se espera que con la recaudación llegue para pagar el pica-pica, y si sobra algo, pues se lo llevarán ellos, ¿me entiendes? Será el sueldo que van a cobrar los tres que vienen a cantar.
Sí. Sí, porque es lo que me decía, que los artistas en principio no cobrarán.
No cobran. Teóricamente no cobran. Si una vez que se termina aquello, pues han sobrado 40 euros, pues bueno, pues ya saben lo que van a cobrar cada uno, que no es más ni menos.
Uh-huh.
¿Y es diferente cuando hacemos otros actos, que eso sí que cobra más. Pues ya, si tienes que traerlo de Málaga, de Sevilla o de algún sitio de estos, pues ya eso sube más.
Y este concierto está organizado entre su entidad, la de Can Clos, y los vecinos de Can Llobet, de Barberá. ¿Cómo ha resultado la colaboración entre las dos entidades de vecinos?
Bueno, de momento llevamos 30 años colaborando, las dos entidades.
Uh-huh.
No solamente en el tema del cante, porque el cante lo hemos comenzado más tarde, ¿no?
Bueno, colaboran eso, con esta entidad para este tema y para otros.
Y para lo que haga falta, como por ejemplo en este. Primero han estado, estos cantantes han estado allí, en Barbará, en el Teatro de Barbará, el que está allí al lado del ayuntamiento.
Uh-huh.
Y ahora pues vienen aquí.
Pues muchas gracias, Antonio. M'estaparlant amb Antonio Verdugo, president de l'Associació de Veïns de Can Clos, que és una de les entitats que organitza aquest concert de flamenc aquest pròxim dimecres a les 8 del vespre al Teatre Auditori. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima.
Venga, sí, hasta luego.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I ara arriba la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos per aquesta setmana i les notícies més importants, amb el nostre company Marc Mata. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Jordi.
El Club Patinatge Artístic Ripollet es proclama subcampió de Barcelona en conjunt show petit.
L'equip del CPA Ripollet, que l'any passat va ser cinquè al Campionat d'Espanya, torna a la competició. El passat cap de setmana va participar en el Campionat de Barcelona, que es va celebrar a Vic, i on l'entitat ripolletenca va quedar segona. Van assolir aquesta posició amb el tema "I si només tinguessis 24 hores", un tema que va entusiasmar el públic. El proper dissabte 30 de gener participaran al Campionat de Catalunya, que es disputarà a la mateixa capital osonenca.
I ara parlem del ripolletenc Lucas Cruz, que aquest any ha tornat a participar al Dakar.
Sí, el copilot ripolletenc Lucas Cruz ha participat un any més al Dakar, on ho ha fet amb Carlos Sainz. Malauradament, tots dos no varen poder finalitzar el Dakar. Només un dia després de posar-se líders, Sainz i Cruz van haver de deixar la competició per un problema mecànic a la caixa de canvis del Pujol.
I els escacs obren la lliga jugant un derbi a Montcada.
Diumenge comença la Lliga Catalana d'Escacs i el club competirà aquest any amb 5 equips. El primer equip ripolletenc, que estarà a primera provincial, debutarà diumenge amb el Montcada. El segon equip ripolletenc de segona provincial jugarà la primera jornada de Lliga a casa i ho farà contra el Mollet. A més d'aquests equips, el Club d'Escacs Ripollet tindrà també altres tres equips a la tercera provincial, i enguany compta que la Levia estarà a Divisió d'Honor i dos equips més a la Vins, que jugaran a la promoció sub-12.
I tanquem les notícies més importants de la setmana parlant de la Clàudia Martínez, del RUA.
Sí, l'atleta Clàudia Martínez corre aquest diumenge al cross del Gobiar amb la selecció catalana de júnior.
Ara passem als partits previstos per aquest cap de setmana i comencem pel futbol.
Demà el Ripollet jugarà a 5:45 al camp del Sant Quirze i a 6:00 el Camp Mas jugarà al camp del Sant Fost. Diumenge a 12:15 el Pajaril jugarà al camp de la Sabadellenca i el partit de l'Escuela es disputarà al camp de la Planada. Pel que fa a l'equip femení de l'Escuela, jugarà diumenge a 4:00 a casa contra el Santa Susana. Del futbol sala destaquem el Ripollet, que jugarà demà a 6:45 al camp de l'Esparreguera, i l'equip femení ho farà diumenge a 6:00 al camp del Catgas. Pel que fa al bàsquet, el Ripollet jugarà diumenge a 6:45 a les pistes de l'Almeda, i pel que fa a l'equip femení, jugarà diumenge a 1:15 a casa, al camp de la Verneda, contra el Santa Perpètua. De tenis taula destaquem el Ripollet, que jugarà demà a 4:45 a les pistes del Calella, i diumenge l'equip femení jugarà contra tres equips, el CAI Santiago Zaragoza, contra el Balaguer i contra el Ganxets. Els partits seran a 11:00, a 4:00 i a 7:00, respectivament. I acabem amb l'handbol, que jugarà demà a 6:00 a les pistes del Banyoles. Com sempre, l'actualitat esportiva, Jordi, dilluns a 7:00 al programa InfoSport.
Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Gràcies a tu.
Esteu escoltant Info.
La Biblioteca Municipal inaugurarà dimecres vinent, 27 de gener, un nou cicle de tallers per a infants que els pretén introduir al món de l'arquitectura de manera divertida. En la primera activitat d'aquest cicle, que tindrà lloc a partir de 6:45 de la tarda a la mateixa biblioteca, els infants aprendran a construir una teranyina per descobrir la resistència dels seus fils. Perquè ens expliqui més coses d'aquest cicle, tenim el telèfon a la directora de la biblioteca, Roser Pecamins. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda. Roser, explica'ns per què aquest cicle d'arquitectura. Quin va ser el motiu d'incloure'l en la vostra programació?
Bé, vosaltres ja sabeu que sempre fem activitats per infants a la biblioteca, però sempre també vinculades dins del foment de dinamització de la lectura. I per això, normalment, sempre al voltant de les activitats que fem, doncs sempre fem alguna exposició de llibres vinculada amb el tema. Doncs bé, enguany hem canviat una mica els tallers. Sabeu que, fins fa poc doncs era Creixent entre Rialles qui feia més la dinamització de tallers a la biblioteca, i ara doncs hem trobat un nou nexe o una nova tema per desenvolupar, i sempre doncs mirant una miqueta de fomentar aquesta creativitat, aquesta imaginació, aquest col·laborar també doncs els nens amb grup i crear aquests vincles també amb la família, no? Perquè normalment els nanos doncs venen acompanyats amb els pares i per tant doncs es creen aquests vincles. Per tant doncs estem molt il·lusionats per trobar aquest nou nexe, que és la matèria de l'arquitectura, i adreçada doncs a petits, no? Perquè doncs d'alguna manera canviem tema i continuem doncs donant il·lusió amb els nanos.
Molt bé. I a banda de construir una teranyina, que serà el primer cicle, el primer taller que fareu, quins altres hi ha previst? Quins més es pots explicar?
Pues el proper, perquè ja no vull explicar més, serem quatre, serem quatre tallers. Aquest primer, que fem el dimecres, està adreçat més als més grandets, perquè representa que farem, diguéssim, la construcció més gran, no? Uh-huh. O sigui, serà aquesta taranyina al voltant d'un fil, que sembla una cosa molt simple, que amb un fil no es pugui fer gran cosa, però ja veureu que sí, que podreu fer una gran construcció, i sempre quedarà aquesta construcció feta a la biblioteca, a la sala infantil, i sota d'aquesta gran construcció doncs anirem fent aquestes altres petites construccions, no? Uh-huh. I doncs comencem el dimecres, el 27 de gener, a les 5:30. Aquest està adreçat als més grandets, serà a partir de 4 anys, però la resta, els 3 següents que farem, seran ja per més petitons, i seran els dissabtes. O sigui que a partir del 27 de gener el proper taller que farem serà el 20 de febrer, i aquest 20 de febrer, sempre sota d'aquesta gran taranyina que quedarà construïda, doncs treballarem les fustetes, o la tècnica que normalment és coneguda també per cable. Uh-huh. I doncs els nanos a partir d'entre 3 i 5 anys doncs podran fer a sota de la taranyina altres construccions, i de mica en mica a veure si podem fer un model de ciutat, no? Gairebé, uh-huh. O sigui, l'objectiu és que deixem a la biblioteca, amb aquests tallers, com una nova ciutat imaginada doncs pels nostres nens.
Molt bé. El primer taller m'ha dit que era a partir de 4 anys, fins a quina edat màxima?
De 4 anys fins.
Fins,
8,
és a dir...
10...
És a dir que aquí...
La idea és perquè, clar, els nanos ja són més grandets, mm-hmm. per tant, doncs, clar, ens podem enfilar una miqueta més, no? Perquè aquesta taranyina, evidentment, no estarà a terra, sinó que estarà... Bueno, no us ho descobreixo, però estarà penjada.
I vindrem a veure-ho.
I llavors, doncs, a partir d'aquesta taranyina, és el que us he explicat, doncs, el 20 de febrer, convidarem no ja els més grandets, sinó els més petits, perquè també col·laborin amb aquesta construcció, no? Perquè ells, doncs, bueno, ja sabeu que els petits doncs, també tenen aquest afany de creativitat, d'amuntonegar cosetes, no? Per tant, doncs, el cable dona aquesta opció, no? De a través de fustetes, de petites fustetes, doncs podrem fer construccions molt, bueno, molt originals, perquè suposo que els nens entre 3 i 5 anys, la imaginació al poder, no? O sigui que ja veurem quin tipus de cases ens tenen previstes pel futur.
Abans m'ha comentat que eren activitats familiars, això vol dir que els pares també s'hi podran apuntar amb aquest taller, també podran participar?
Evidentment, inclús amb aquest del dimecres, i dic ara que els nens ja poden tenir 7 i 8 anys i sembla doncs, que ja volen anar una mica sols, poden venir els pares perquè també s'ho passaran la mar de bé. Vull dir que, i precisament un taller és això, és aquest crear vincles, no? Aquest treball amb grup, que precisament doncs, amb aquesta taranyina que farem el dimecres, doncs potenciem molt aquest treball d'equip, no? Doncs un fil arrossegat per tots els que us vulgueu apuntar al taller, doncs, bueno, veureu el que surt amb aquest fil i amb aquest arrossegament d'aquest fil.
Fantàstic. Molt bé, Roser, doncs moltes gràcies per atendre'ns i allà estarem a veure com funciona aquesta taranyina.
Molt bé, i sou tots convidats, encara queden places. Teniu en compte que no poden ser més de 20, ho sento molt, però...
Bon, tindrem en compte.
Tenim 20, bueno, podem fer fins a 20 inscripcions, perquè, evidentment, l'espai de la biblioteca no dona per més, ojalà doncs ho poguéssim fer amb un gran parc, que seria una gran sort, el que passa que estem a hivern i encara ens hem d'amagar una miqueta, ens hem deixat plogar, no?
Molt bé. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bon cap de setmana.
Doncs arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui, divendres. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Prunera, Marc Mata, Remei Herrera i qui us parla, Jordi Sugranyes. Us recordem que ens podeu tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, podeu escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció i fins al proper divendres.